Montset Ràdio, l'emissora municipal de Sant Celoni, presenta Cinèfils en acció. El programa del món del cine, un espai d'entreteniment, d'informació i de coneixement al voltant del setè art.
Molt bona nit a tothom. En el programa d'avui, per acomiadar la temporada de Cinèfils en acció, farem un repàs de les estrenes més esperades d'aquest estiu. No estaré sola i, com sempre, m'ajudaran en Sergio Montesinos i en Joan Soler. Es presenta una servidora, la Laura Matallana. Comencem. Aquest estiu s'estrena una de les pel·lícules més importants de l'any, sobretot per tots aquells amants del famós bruixot, i sens dubte una de les sagues més rentables dels últims anys, la segona part de Harry Potter i les Relíquies de la Muerte. Abans de començar, què creieu que té Harry Potter que enganxa a tants milions de persones, tan grans com petits?
El que enganxa segurament de Harry Potter, segons el meu punt de vista, és la història que ens endinsa en un món diferent, ple de fantasia, molts personatges desenvolupats que ha fet que el públic simpatitzés amb ells. En conclusió, ha fet que, tan grans com petits, gaudim de les pel·lícules de la saga i esperem amb gran entusiasme la conclusió final.
I tu, Joan, ets seguidor d'aquesta saga?
Jo sí, bueno, jo m'he llegit els 7 llibres abans de les pel·lícules i també és això, no? O sigui, els llibres van enganxar, van tenir un boom molt fort quan van sortir i suposo que a l'hora de fer les pel·lícules, doncs és això, vas a veure ja com ho han fet, què s'han deixat, també veure-ho, poder-t'ho imaginar. Estàs en el llibre, però tu estàs imaginant tu i cada persona s'haurà fet la seva pròpia història, però que t'ho estiguin ensenyant amb efectes especials també és això el que jo crec que enganxa.
Molt bé, a la primera part de Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, Harry ha de realitzar una feina sinistra o perillosa i aparentment impossible. Ha de localitzar i destruir els Horocruxes. Mai es va sentir tan sol ni es va enfrontar a un futur tan incert, però ha de trobar la força necessària per acabar la feina. Haurà de deixar el cau i seguir sense por pel camí que han marcat per ell. Joan, ens pots informar una mica sobre l'impacte que va tenir aquesta primera part i la seva recaptació?
Doncs va ser una de les pel·lícules més esperades de l'any 2010 i no va defraudar ningú. L'últim cap de setmana que va estar a la taquilla va aconseguir recaptar uns 49 milions de dòlars, una xifra que es queda curta amb el total recaptat a nivell mundial, aproximadament uns 1.000 milions de dòlars.
El que està clar és que, com dèiem a l'inici del programa, és de les pel·lícules més rentables de la història cinematogràfica. Potser molta gent que no sigui fidel seguidora es pregunta per què s'ha dividit el film en dues parts. Doncs la resposta en aquest cas és molt senzilla. Segons el productor de la pel·lícula, David Heyman, no segueix un objectiu merament comercial, com la gran majoria pensaríem, sinó que respon a qüestions de complexitat argumental. És a dir, no sabien per on tallar la pel·lícula, ja que es perdrien escenes molt importants per seguir sense dificultats la trama de la història. Quins premis van obtenir amb aquesta primera part, Joan?
Segons he pogut llegir, no són tants els premis aconseguits com en altres entregues de la saga, però tot i així van aconseguir moltes nominacions als Oscars, als BAFTA, als Saturns, en general, en la gran majoria de premis importants. Què es van dur? Tom Felton va guanyar l'MTV Movie Awards com el millor dolent, també un premi de Visual Effects Society Awards, els Empire Awards, que va guanyar el premi a millor actriu Emma Watson, i a millor pel·lícula de fantasia aconseguida també els National Movie Awards.
Doncs què us sembla si per acabar de parlar de la primera part sentim un fragment del tràiler?
Son tiempos oscuros, eso es innegable.
Harry, dime dónde está.
Nuestro mundo jamás se ha enfrentado a una amenaza tan grande como esta. Pero no puede ganar esta batalla solo, señor Potter. Él es demasiado fuerte.
Nos hemos infiltrado en el ministerio.
No tenéis nada que temer si no tenéis nada que ocultar.
Cuanto más tiempo estemos aquí, más fuerte se hará.
He de ser yo quien acabe con Harry Potter.
Tenemos
Tenemos que abandonar las calles, buscar un lugar seguro.
Propongo que nos ocultemos antes de que alguien te mate. De este modo no sabrán que Harry Potter es el auténtico.
Doncs comencem a parlar de la segona part de Harry Potter i les relíquies de la muerte. Recordar als nostres oients que s'estrena el 15 de juliol. Ja queda molt poquet per gaudir d'aquesta nova entrega. Explica'ns una mica el seu argument, Sergio.
Aquesta vegada ens espera un final èpic pels mags més famosos del cinema, els mags de Hogwarts. La batalla entre el bé i el mal sortirà de les fronteres del seu món màgic per convertir-se en una guerra del nostre món. Harry Potter haurà de realitzar un últim esforç per arribar a l'últim i esperat duel amb Lord Voldemort i amb aquest finalitzarà la popular saga.
Segons he pogut llegir a internet, ha sigut un rodatge difícil, si més no una mica accidentat. Qui millor que ens parli d'aquestes curiositats que el nostre expert en el tema? Què ens has de dir, Joan?
Doncs abans de parlar de les incidències us explicaré algunes curiositats. A Kate Winslet, l'actriu protagonista de la mítica Titanic, li van oferir el paper de Rowena Ravenclaw, però el seu agent el va rebutjar. Hermione, de nou, suplantarà un altre dels personatges de la saga com va fer la primera part de Harry Potter i les Relíquies de la Muerte. L'actriu Emma Thompson no estava disponible per tornar a interpretar la professora Trelawney per problemes d'agenda, però finalment va poder arribar abans que finalitzés el rodatge. Molts dels fets que es desenvolupen durant aquesta última entrega transcorren en un únic dia, per tant, podreu imaginar que la intensitat de la pel·lícula és molt alta. I ara sí, parlem de l'incident que ens comentaves. Durant el rodatge va haver un incendi de veritat mentre alguns actors rodaven les seves escenes. Sembla ser que alguns explosius empleats per algunes escenes van prendre els decorats i es va iniciar el foc. Van trigar uns 40 minuts en tenir l'incendi sota control.
Pot semblar mentida que en una gran producció com de la que estem parlant puguin passar fets d'aquesta mena, però no deixa de ser el món real i sempre passen coses per més controlat que ho tinguem tot. A continuació us deixem que gaudiu del seu tràiler i passem a parlar d'una altra estrena.
Harry Potter. El niño que vivió. Viene a morir.
¡Abred a Kedavra!
Parlem d'una pel·lícula que ressona i molt. Arriba un film de ciència-ficció protagonitzat per Ryan Reynolds, que el recordareu pel seu paper protagonista a Variet. Vinga, Sergio, parla'ns una mica d'aquesta esperada pel·lícula.
En un univers tan extens com misteriós, una petita però poderosa força ha existit durant molts anys. Protectors de la pau i la justícia creuen el nom de Green Lantern Corps, una germandat de guerrers que han jurat mantenir l'ordre intergalàctic on cada Green Lantern porta un anell que li concedeix superpoders, però quan un nou enemic conegut com Parallax amenaça amb trencar l'equilibri del poder en l'univers, el seu destí i el destí de la Terra descansa a les mans del seu nou reclut, el primer humà mai escollit, Hal Jordan.
La veritat és que segons el que ens expliques té molt bona pinta. Potser després no és tan impactat com imaginem, però pinta bé. Sens dubte el seu màxim competidor és Marvel, que està portant al cinema quantitat d'herois. Què ens pots dir, Joan?
Com deies, el seu possible competidor és Marvel, però aclarir que té més recorregut que no pas DC Comics. M'explico. Mentre Marvel Comics té una llista interminable de coneguts superherois per portar-los a la gran pantalla, Spider-Man, Iron Man, The Hulk, Capitán América, Thor, DC Comics només té a dos veritables icones, Superman i Batman. Fora d'aquests només queden Wonder Woman, The Flash i de la que parlem avui, Linterna Verde.
Durant l'estrena als Estats Units, MTV va preguntar a les estrelles del còmic si sabien alguna cosa sobre la segona part i el que podria significar pels seus personatges. Reynolds, el protagonista, va desvetllar alguns detalls. La guerra inevitable entre Hulk i Sinestro haurà de ser vista a la segona pel·lícula. Què sabem d'aquests rumors, Sergio?
Doncs està en la ment dels productors fer la segona part d'aquesta pel·lícula, però tot dependrà de l'èxit que aconsegueixi aquesta. Si es confirma aquest èxit, podrem gaudir de la segona part de cara a l'any vinent. El que sí que sabem és que Martin Campbell no serà qui la dirigeixi, qui no té plans de retornar a la segona part. També tenen previst que el guionista en aquesta ocasió torni a ser Mark Guggenheim.
Per tant, haurem d'esperar per saber definitivament si es fa o no la segona part. Parlem una mica de la trajectòria del director, Martin Campbell, i després també parlarem del seu protagonista. Explica'ns una mica qui és Martin Campbell, Sergio.
Bé, no és un director dels més coneguts, però ha dirigit pel·lícules tan populars com Casino Royale, protagonitzada per Daniel Craig, o GoldenEye, amb Pierce Brosnan, totes dues de l'Agent 007. I bueno, aquí ens pot sonar una mica més perquè va dirigir les dues pel·lícules del Zorro, que recordarem va ser interpretada per Antonio Banderas.
Molt bé. Parlaré una mica de Ryan Reynolds, un guapíssim actor canadenc que ha participat en films tan destacats com Blade Trinity, X-Men o la més recent i que potser ha catapultat la seva carrera cinematogràfica, Buried, Enterrado. Aquest any va estar nominat a millor actor per la pel·lícula esmentada anteriorment als Premis Goya. I per acabar, abans d'escoltar el tràiler, ens pots parlar una mica del rodatge, Joan?
Doncs el que més ens impactarà d'aquesta pel·lícula són els seus efectes especials, i és que és un dels pilars bàsics i primordials. La recreació del món de Green Lantern és molt impactant. El rodatge es va realitzar a Nova Orleans i es va iniciar el 15 de març del 2010. En quant a curiositats, dic que John Franco, un expert en efectes especials, va afirmar haver patit nombroses lesions durant el rodatge i ha demandat a la Warner Bros. Tampoc es coneix molta més informació sobre aquest fet. I la primera vegada que Hall viatja al planeta Oa, van pujar Ryan Reynolds a més de 20 metres a uns 95 km per hora aproximadament. Les paraules que va dir només baixar van ser clares. Ha sigut increïble, repetia.
No fem esperar els nostres oients i aquí teniu el tràiler d'aquesta pel·lícula.
Tu nombre, Hal Jordan. El anillo te ha elegido. Cógelo. Pronuncia el juramento.
Que pronuncie el juramento, como si todo el mundo lo conociera. Juro lealtad a una linterna que me ha dado un alienígena morado antes de morir.
Así que este es el humano elegido.
El anillo hace realidad los pensamientos. Los límites los pone la imaginación.
Una espada. Muy humano.
Recuerda, el enemigo no va a jugar limpio.
Eso es lo que creo que es.
Una forma de vida alienígena. La primera con la que la humanidad ha tenido contacto.
Hijo, conseguiremos que te pongas bien. Nunca en mi vida me he sentido mejor.
Me han dicho que no me habrían elegido a mí. No he visto nada especial en mí, y yo tampoco.
Yo sí lo veo. Tienes la capacidad de superar el miedo.
Continuem el repàs de les estrenes més destacades d'aquest estiu amb la nova pel·lícula de la factoria d'animació de Pixar, Cars 2, l'esperada segona part de Cars, pel·lícula que es va estrenar el 2006. Sergio, què tal si ens expliques de què anirà aquesta segona part?
En aquesta ocasió, Rayo McQueen i la grua Mate viatgen a l'estranger per participar en el primer campionat mundial en el qual es decidirà quin és el cotxe més ràpid del planeta. La primera escala és Tòquio, al Japó, on Mate haurà de convertir-se en una espia secreta en veure's embolicada inesperadament en un cas d'espionatge internacional, que la portarà a París i a Londres. També viuran una aventura de proporcions èpiques en viatjar a Porto Corsa, Itàlia, per disputar el campionat. No obstant això, la parella haurà de renunciar als plaers de la Riviera italiana, ja que Mate està molt ocupada amb la seva labor d'espia, mentre que McQueen competeix contra els millors cotxes del món.
Molt bé, Joan, ens pots parlar sobre la seva recaptació i temes relacionats?
Doncs estrenada en 2006, la primera Cars va suposar un nou èxit de la factoria Pixar, sota l'adreça de John Lasseter, membre fundador d'aquesta companyia i supervisor de tots els nous títols. Estava clar que les dades de recaptació de la primera entrega que van situar Cars en la pole position de les pel·lícules més taquilleres de Disney Pictures afavoririen una seqüela que promet continuar amb l'esperit aventurer i competidor de la primera. I és que Cars es troba en la cinquena posició de les cintes més taquilleres de Pixar amb una recaptació de 462 milions de dòlars per sota de Ratatouille, Wall-E, Up o Toy Story 3, que és la que encapçalarà aquesta llista havent recaptat més de 890 milions de dòlars.
Vosaltres, personalment, creieu necessària aquesta segona part?
Doncs jo crec que no, la veritat. Encara que no he vist la primera part, a més, han fet continus curtmetratges sobre els personatges i la trobo realment innecessària, tot i que estic convençut de que serà tot un èxit, sobretot en el públic més jove.
I tu, Joan?
Penso el mateix que el Sergio. Trobo que en aquest cas no valia la pena fer una segona part com es va fer amb Toy Story, ja que Cars no té ni els personatges ni la història tan elaborada com sí que té Toy Story, i no crec que valgui fer una continuació. Però bé, segur que aconseguiran molt bones xifres en la taquilla arreu del món.
Molt bé, doncs per tancar el comentari sobre Cars 2, anem a escoltes al seu tràiler.
Una nueva aventura. Más internacional que nunca. No solo viajan por todo el mundo, compiten para salvar el mundo.
Finn McMissile, inteligencia británica.
Tom Mate, inteligencia del montón.
Escucha, esto no es Radiador Springs.
Los americanos son maestros del espionaje.
Es increíble.
¡Vamos, McQueen!
¡A la orden, Mate! Aproximándonos.
Recibido.
¡Ahí está!
¡Se escapa!
¡Agárrate!
I seguim parlant d'animació, i és que la factoria d'animació està que no para. DreamWorks arriba amb Kung Fu Panda 2, que va estrenar-se fa unes setmanes a la nostra cartellera, i que segueix les aventures de l'os panda Po, ja convertit en un mestre total del Kung Fu. Sergio, parla'ns una mica, sisplau.
Si en la primera entrega Po era entrenat pel seu mestre Shifu per convertir-se en una estrella del Kung Fu i salvar la vall on viu del malvat lleopard Tai Lung, en aquesta segona part Po està ara vivint en el seu somni com a guerrer drac, protegint la vall de la pau al costat dels seus amics i companys mestres del Kung Fu, els cinc furiosos, Tigresa, Miku, Mantis, Escurçó i Grulla. Però la seva nova i impressionant vida es troba amenaçada per l'aparició d'un formidable dolent, Lord Shen, que planeja usar una arma secreta invencible per conquistar la Xina i destruir el Kung Fu. Po ha de tornar a la vista al seu passat per descobrir els secrets dels seus misteriosos orígens. Només llavors serà capaç de reunir les forces necessàries per vèncer.
Joan, tinc entès que la veu dels personatges de la pel·lícula són d'actors i actrius molt reconeguts a Hollywood.
Doncs sí, com a doblador del Panda Po tenim el còmic Jack Black, conegut per pel·lícules com Escola de Rock, el remake de King Kong, Tropic Thunder o la més recent, Los Viajes de Willy Bear.
Una pregunta. Tinc entès també que aquí a Espanya qui doblarà l'os serà Florentino Fernández.
Exacte, sí, sí.
No? Vale. Continua, sisplau.
Com a tigresa tenim a la inconfusible Angelina Jolie, darrere del mico tenim a Jackie Chan, actor força apropiat per la temàtica de la pel·lícula, encara que només sigui per posar-li veu. Com a Mantis tenim el també còmic Seth Rogen, conegut pels seus papers a Lío Embarazoso, Superfumados o Green Hornet. Com a escurçador trobem a l'actriu Lucy Liu, vista a Los Ángeles de Charlie. Per últim, com a grulla, ha estat David Cross, actor que està molt acostumat a fer doblatge de cintes d'animació com Megamind o sèries com Futurama o Padre de Família.
Em resulta bastant curiós que les dues grans companyies d'animació apostin per dues segones parts i que més les estrenin a la mateixa època de l'any. Quina creieu que serà la triomfadora de la batalla Pixar-DreamWorks? Sergio.
Penso que la cosa estarà molt igualada pel que fa a les xifres tant d'una com d'altra. Tot i que si he de triar una, triaria Kung Fu Panda 2, ja que vaig veure la primera part i m'ho vaig passar molt bé. Vaig veure moltíssim i em va agradar molt tant la història com el personatge d'en Po. Com he comentat abans, no he tingut l'oportunitat de veure Cars i no puc opinar, però ni l'argument ni els personatges m'atreuen per veure aquesta segona.
I tu, Joan?
Jo també penso que la cosa estarà bastant equilibrada, ja que les dues pel·lícules provenen de les dues companyies d'animació més poderoses del món. Tot i que és Pixar la que segurament té pel·lícules més reconegudes com poden ser Toy Story, Wall-E o Up, mentre que DreamWorks té només Shrek i Madagascar com a insígnies de la companyia.
Molt bé, ara seguim amb una de les pel·lícules més espectaculars d'aquest estiu, que arriba amb l'objectiu d'arrasar com els seus robots protagonistes, la taquilla de tot el món. Parlem de l'esperadíssima i espectacular tercera entrega de la saga Transformers. Sergio, què et sembla si ens expliques una mica l'argument d'aquesta tercera part?
En aquesta nova pel·lícula, els Autobots i els Decepticons s'involucren en la perillosa carrera espacial entre els Estats Units i Rússia. I una vegada més, l'home Sam Witwicky haurà d'acudir al rescat dels seus amics robots. També hi ha nous personatges, incloent a un nou dolent, que pren la forma de Shockwave, i un vell conegut dels Transformers que regna a Cybertron, mentre els Autobots i els Decepticons lluiten a la Terra.
Joan, què et sembla si fem un repàs del que van recaptar les dues antecessores?
Doncs comencem per la primera. A nivell mundial va ser la pel·lícula més taquillera del 2007. Va recaptar 709 milions de dòlars, la qual cosa la converteix en la segona pel·lícula més taquillera del director Michael Bay. La cinta va ser estrenada en 10 mercats internacionals el 28 de juny del 2007, entre ells Austràlia, Nova Zelanda, Singapur i Filipines. La segona entrega va arribar a l'escandalosa xifra de 900 milions de dòlars recaptats arreu del món, i és que en els 5 primers dies de l'estrena va recaptar 200 milions, aconseguint en el seu primer cap de setmana una recaptació recaptació de 112 milions als Estats Units. Les previsions fan pensar que aquesta tercera entrega superarà totes les barreres i podria superar les xifres de la segona part, i més tenint en compte que també s'estrena en 3D, que ara està molt de moda. Sembla, pel que es comenta, que és la millor pel·lícula en tres dimensions que s'ha fet fins ara.
Sergio, parla'ns una mica en què es basa el cinema del director Michael Bay i quines pel·lícules ha dirigit.
Bé, Michael Bay basa totes i cadascuna de les seves cintes en explosions i la destrucció total. Possiblement és el millor director pirotècnic del cinema. És el realitzador de pel·lícules tan espectaculars com Armageddon, La Roca o Pearl Harbor. Pel·lícules, en definitiva, plenes d'acció i amb sorolls atordidors que et deixen mig sol.
Potser el que més destaca del repartiment és que en aquesta tercera entrega no tindrem a l'actriu Megan Fox. Lamentable notícia per als seguidors d'aquesta, sí, sí, d'aquesta franquícia.
Sí, bé, després de continus insults mutus tant del director com de l'actriu, el director va decidir fer-la fora d'aquesta tercera entrega i fitxar la model de Woman's Secret, Rosie Huntington-Whiteley, per fer de substituta i la nòvia de Sam Witwicky. A veure què tal ho fa.
Haurem d'esperar. Sí. Doncs ara escoltem el tràiler de la pel·lícula.
Toda nuestra carrera espacial de los 60 fue una respuesta a este suceso.
Por Dios.
Si cuentas lo que has visto, serás acusado de traición.
Dijisteis que compartiríais lo que supierais sobre nuestro planeta. Nos mentisteis. Habéis cometido un grave error.
Dentro de unos años nos preguntarán, ¿dónde estabas tú cuando ocuparon el planeta?
Saldremos de esta, te lo prometo.
Se acabó. Lo siento, pero se acabó.
X-Men, Daredevil, Spider-Man, Hulk, Thor, els Quatre Fantàstics, Iron Man... I ara arriba Capitán América, el primer Vengador. I és que la factoria Marvel, de la que parlàvem abans, ens torna a sorprendre amb un altre superheroi portat a la gran pantalla. Vinga, Sergio, fes-nos un petit resum, sisplau.
Steve Rogers, després de suplicar poder entrar a l'exèrcit per combatir contra els nazis, se li ofereix l'oportunitat per part del general Chester Phillips de ser part d'un experiment especial, l'Operació Renaixement. Després d'aquesta prova, Steve Rogers surt amb un cos tan perfecte com un humà pot tenir. Armat amb el seu escut indestructible i la seva experiència en batalla, entra en formar part com el líder dels Venjadors.
Estem parlant d'un film que pot donar molta emoció aquest estiu, seguint la tradició de recuperar còmics no coneguts pels més petits i no tan desconeguts pels grans. I és això el que crea aquesta gran afluència de públic cap a aquest gènere de pel·lícules, ja que els petits es veuen atrets per l'acció i els efectes especials i els més grans per el fet de recordar els seus herois de quan eren nens. Fes-nos 5 cèntims del seu director, Joe Johnston, que a primeres ens pot resultar totalment desconegut. Però no és així, oi, Sergio?
Doncs sí, com tu bé has dit, als oients els hi pot semblar desconegut, però ha fet pel·lícules tan carismàtiques com Jumanji, perquè Jurassic 3, Oceanos de Fuego o El guardián de les palabras, entre d'altres. Va començar a treballar a l'empresa de George Lucas, Lucasfilm, just en el moment en què s'estava produint la trilogia de Star Wars. Dirigia guions, sovint associat amb George Lucas, i el propi Johnston es refereix a aquesta etapa com la millor escola de cinema que mai hagués pogut tenir.
El seu actor principal és Chris Evans, un jove actor que ja ha participat en moltes pel·lícules i de gèneres molt diversos. Ens pots explicar alguna curiositat al voltant d'aquest film, Joan?
Bé, Laura, és veritat que aquest actor ha participat en molts films, però personalment crec que haurien hagut de buscar un altre candidat, ja que ell mateix va representar l'Home Flam a les dues pel·lícules dels Quatre Fantàstics, també de Marvel. I ja que parlem sobre això, també hi ha un altre actor que ja havia participat en el film Iron Man, també de Marvel, com ajudant de Tony Stark, i que en el cas de Capità Amèrica és el científic que comparteix Steve Rogers.
Molt bé, aquestes coses passen al cinema, però és veritat que fa gràcia que un actor que ja havia fet d'un personatge característic de Marvel ara sigui protagonista d'una altra pel·lícula dels mateixos. El film, que s'estrena el 5 d'agost a les nostres pantalles, promet ser un èxit tal i com va ser Thor, totalment recomanable. Ens Ens pots explicar alguna cosa més, Joan?
Sí, i és que molts actors van ser sonats per interpretar el Capità Amèrica, des de Sam Worthington, Will Smith o Garrett Hedlund. I el pressupost d'aquesta pel·lícula és aproximadament de 140 milions de dòlars. I com has dit, Laura, es pretén aconseguir l'èxit de Thor, ja que comptava amb 150 milions de dòlars de pressupost, quasi el mateix que Capità Amèrica.
Molt bé, i per anar acabant, Sergio, es té pensat pel 2012 fer un film de nom The Avengers? Quina relació té aquest projecte amb Capità Amèrica i Marvel Studios?
Bé, estem parlant d'un megaprojecte produït per Walt Disney Pictures i Marvel Studios que va començar la seva producció el 25 d'abril d'aquest mateix any. The Avengers és l'equip de superherois de tota la vida, Hulk, Iron Man, Thor i Capitán América, que han de lluitar junts per aturar la pitjor amenaça que el món hagi conegut.
Doncs esperem que sigui d'èxit i que estigui tan bé com ens podem imaginar ara mateix. Doncs bé, us deixem amb el tràiler d'aquesta gran producció que és Capitán América, el primer Vengador, i que de ben segur sentirem a parlar molt aquest estiu.
El general Patton ha dicho que la guerra se hace con armas, pero la ganan los hombres.
Nunca aprenderás a rendirte, ¿verdad? Podría pelear todo el día.
Vamos a formar el mejor ejército de la historia.
Debería ir con vosotros. ¿Crees que no sirvo para esto?
Esto no es la calle, es la guerra.
Pero un ejército empieza con un hombre.
5 intentos en 5 ciudades distintas. Te ofrezco una oportunidad.
Seréis los primeros de una nueva raza de supersoldados.
¿Por qué yo?
Porque el hombre débil conoce el valor de la fuerza, el valor del poder.
No me ha dolido.
Eso era penicilina.
Vamos a ganar esta guerra porque tenemos a los mejores hombres.
Ja per acabar amb les estrenes més destacades tenim Super 8, l'esperat nou projecte conjunt entre el creador de Perdidos, J.J. Abrams, un crack, que la dirigeix el fantàstic director Steven Spielberg, que fa les funcions de productor. Sergio, comenta'ns una mica de què va aquesta pel·lícula.
Super 8 ens situa a l'estiu del 1979, on un grup d'amics d'una petita ciutat d'Ohio són testimonis d'un xoc de trens catastròfic mentre estaven rodant una pel·lícula amb una Super 8. I aviat sospiten que no ha estat un accident. Poc temps després, estranyes desaparicions i fets inexplicables comencen a donar-se a la ciutat i el comissari intenta descobrir la veritat, una mica més aterridor del cap d'ells podria haver imaginat.
És un projecte que s'ha realitzat amb la màxima discreció i amb el màxim misteri darrere.
Bueno, el que destaca més de la pel·lícula la que la fa més esperada és la seva campanya virtual, tant pels seus tràilers com de la seva misteriosa pàgina web, que ens ensenya diferents talls de científics creant una massa del tot estranya, provocant més misteri a l'espectador i més ganes de veure-la, clar.
La pel·lícula s'ha estrenat als Estats Units amb gran èxit. Què ha passat en la taquilla perquè s'hagi convertit en número 1 una producció que no té res a veure amb les sagues de còmic, que no tenia assegurada una legió de fans abans d'arribar a la pantalla gran?
Darrere de l'èxit de Super 8 estan les xarxes socials. Una bona campanya en xarxes socials ha estat capaç d'atreure les masses. El que resulta indiscutible és que la campanya de la productora Paramount ha resultat molt bona. Dies abans de l'estrena va convidar a veure la pel·lícula a tuiteros influents i fins i tot els va animar a tuitejar sobre el que havien vist. A partir d'aquest moment, els tuits sobre la pel·lícula d'Abrams es van disparar, llançant a la vegada les expectatives sobre la cinta. Hi ha altres factors que podrien explicar l'èxit de Super 8. No podem oblidar el prestigi que envolta el seu director, J.J. Abrams, que arriba a aquesta pel·lícula avalat per una sòlida carrera com a guionista amb dues fites recents, l'èxit de la sèrie Perdidos, de la qual va ser impulsor i creador, i el bon gust de boca que va deixar la relectura de Star Trek en els exigents fans de la saga. I altres raons col·laterals, potser els adults atrets pel record daurat de E.T. l'extraterrestre. Potser els 5 factors més destacats i que expliquen l'èxit del film siguin el secret, les conspiracions governamentals, l'era clàssic, les criatures estranyes i una campanya viral, de nou amb Twitter com a protagonista.
Un tren de carga en dirección este ha descarrilado, aunque aún no sabemos qué cargamento llevaba.
No podemos contárselo a nadie, lo sé.
Tengo entendido que le preocupa nuestro cargamento.
Coronel, no hay nada más que yo deba saber, ¿verdad?
Le aseguro que la respuesta es no.
Nos ha llamado gente que ha encontrado perros del pueblo, pero las llamadas no son del pueblo.
¡Lo sé!
Es como si hubiesen salido corriendo.
Tengo daños materiales. Tengo robos, 9 personas desaparecidas. Aquí están pasando cosas que no puedo explicar.
Ens acomiadem de la primera temporada de Cinèfils en Acció. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres poder realitzar-ho. De cara a la propera temporada tindrem alguna novetat i sorpresa. Esperem que passin bones vacances i gaudiu del cinema. Ens veiem de cara al setembre aquí, a Cinèfils en Acció. Adeu!